migdia, al Mirall, Copa Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues, santa i joiosa Pasqua de Resurrecció. Tenim moltes notícies d'aquests dies, però us en volem destacar una, i és que l'Església Arxidiocesana de Barcelona s'ha sumat a la crida del Papa Lleó XIV per la pau mundial amb una jornada especial de pregària aquest cap de setmana, especialment demà dissabte, d'acord amb la crida del Pontífex, amb una missa i una vetlla de pregària a la Catedral de Barcelona, obert a tothom. La trobada serà concelebrada pels bisbes auxiliars Javier Vilanova i David Abadies i s'emmarca en la invitació del Sant Pare a pregar per la pau en un context internacional, com sabeu, marcat pels conflictes i la violència. Aquesta convocatòria respon al missatge que el bisbe de Roma va fer tot just diumenge passat, Pasqua de Resurrecció, durant la benedicció Urbi et Orbi, on va demanar als líders mundials que abandonin les armes i apostin pel diàleg com a via per resoldre els conflictes. L'arquebisbat de Barcelona vol així unir-se espiritualment a aquesta crida global, coincidint amb la celebració anticipada de la Festa de la Divina Misericòrdia, el segon diumenge de Pasqua, per demanar el do de la pau en un món marcat per l'odi, la guerra i la indiferència. Recordem també que aquests darrers dies el cardenal Juan José Omella ja havia encoratjat els creients a ser portadors de pau i a transformar la societat amb actituds de diàleg i reconciliació. Benvinguda a aquesta iniciativa amb la qual l'Església de Barcelona reforça el missatge de Lleó XIV i anima la ciutadania a implicar-se activament en la construcció sempre difícil de la pau. En aquesta octava de Pasqua dedicarem la taula de testimonis a dos temes que són molt propis d'aquest temps. D'una banda, parlarem d'un signe, l'ou, com a senyal de la vida, molt present, com sabeu, a les mones de Pasqua, però també en altres icones de la resurrecció de Crist, també presents, a més, igualment, en altres creences. I d'altra banda, el catecumenat, i és que és el moment decisiu per aquells homes i dones, nois i noies, que ja d'adults lliurement decideixen fer-se cristians, rebre la iniciació cristiana amb el baptisme, la confirmació i la primera eucaristia, habitualment a la vetlla pasqual, és a dir, dissabte passat a la nit. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Taula de testimonis, com us hem dit, parlem de catecumenat i del signe de l'ou com a referent de la vida. Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de COPE a Barcelona Felip Juli Rodríguez Pinyel, que és el director del Secretariat per al Catecumenat a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Bona tarda i bona Pasqua, benvingut.
Molt bona tarda i bona Pasqua, gràcies.
Bona Pasqua de catecumenat. Més que de catecumenat, en aquest cas ja d'inici de la mistagògia, és a dir, de recepció dels sacraments de la iniciació cristiana per a molts. 150 a Barcelona i gairebé mig miler a tot Catalunya. Són molts, eh? Només aquest cap de setmana passat.
Bona Pasqua pel Senyor, perquè és
la, és ell, el
la
protagonista.
Victòria de Crist sobre la mort i que continua ressuscitant en aquesta realitat de tants homes i dones que volen seguir Jesucrist a l'interior de l'Església, en favor també propi de, i d'un món millor. És un estil de vida nou. I sí, sí, realment estem en un moment en el que no només a casa nostra, sinó arreu del món, hi ha una moguda impressionant de persones que, tocades per l'Esperit Sant, diuen que sí a Jesucrist.
Uh-huh. Ara hi entrarem més, però abans saludem Aroa Ortega, que és membre de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, AUDIR, periodista i estudiosa dels fenòmens interreligiosos. La saludem ja, també desitjant-li bona Pasqua. Aroa Ortega, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Encara, bona Pasqua també.
Igualment. Encara que vostè estigui en la distància física, amb la mateixa proximitat avui la saludem. Bé, per començar, per què l'ou és considerat universalment un símbol de la vida? Què ens diu aquesta icona de l'ou, o dels ous també, més d'un?
Sí, és veritat que és universal aquesta idea. I és que al final, tal qual, no? És en si mateix, no? Té aquesta capa exterior, no? La seva closca, no? Que és dura, que no es veu, però que tothom sap que a dins hi ha vida, no? O sigui, s'està escalfant vida. És una mica això, eh? Molt, molt simple, però aquesta mateixa idea arreu del món es repeteix, o sigui...
Sí, sí. És ben universal.
És l'origen, sí. És l'origen de vida.
L'origen de la vida, efectivament. Sabem que la litúrgia i també en la vida comuna dels creients, la Pasqua de Resurrecció de Crist es representa més, doncs, això, amb la imatge de la tomba buida, amb Jesucrist ensenyant les seves nafres, no?, Crist ressuscitat, altres signes de la vida, el ciri pasqual, no cal dir-ho, que és el gran... el gran compendi, no?, visual de la resurrecció, però també tenim l'ou, no?, amb moltes imatges que ens arriben avui dia amb la tecnologia, també ens mostren aquest ou. Ens pots resumir, diguéssim, dintre del poc temps que tenim ara a Ortega, perquè donaria això per molt, com es fa present en les diferents creences l'ou, diguéssim?
Sí, és veritat, Ignasi, deies ara de l'ou una mica més des del punt de vista cristià, no?, i és que des del cristianisme també vol dir aquest sant sepulcre, no?, aquesta pedra per fora i la vida que hi ha dins, i que s'ha representat durant tota la història. El trobem a catedrals, el trobem acompanyant a verges, el trobem, no?, dins del cristianisme.
Sí.
I a diferents tradicions, doncs sí, o sigui, podem veure a tots els continents, que la idea que dèiem a l'inici es repeteix, però que també ha anat a cada lloc desenvolupant-se una miqueta l'origen de mites, per exemple, a Grècia, no?, aquest ou òrfic, no?, amb el mite d'Orfeu, que sempre, no?, hem vist representat després també amb aquest músic encantador de feres, no?, amb la seva música.
Sí.
És veritat que també a l'Àsia, per exemple, amb la mateixa idea, s'ha volgut, a diferents tradicions, a comunitats diferents, però cadascú a la seva manera ha encuinat l'ou també. Té cert pes ritual a la gastronomia, amb un transfons de rebre la vida, no?, de cadascú menjar-se, no?, de aquesta vida com a símbol també d'un potent habilitat fertilitzadora, no?, fèrtil, no?, i que també en determinats moments rituals, doncs, encara se celebra amb l'ou, per exemple, a la Xina, que es tenyeix de color vermell, per exemple, quan hi ha un nadó i volen fer aquest ritual de pas, no?, de reconeixement d'aquesta criatura, doncs el primer mes de vida mengen ous, no?, que han tenyit abans de color vermell, amb espècies, amb tés, no?, per exemple. A Llatinoamèrica també amb alguna essència també més festiva, però que també hi ha a diferents llocs on es fan les conegudes límpies, no?, com li diuen, no?, per treure aquesta mala energia, no?, potser és més espiritual aquesta idea, més ritualística també. I és veritat que aquí, més a Occident, on som, aquest origen de la mona, no?, hi ha una interpretació que parla d'un dolç jueu que eren uns elements molt bàsics. Aquí a Catalunya coneixem molt bé, no?, aquesta mona, que és com una mena de coca amb ous cuits i res més, no?, i aquesta indústria que ha vingut després amb els ous de xocolata, doncs és molt més posterior, no?, a partir del segle XIX, amb els mestres xocolaters, no?, a França, a Alemanya...
I ho fa molt atractiu pels més petits, per tots, eh?
Moltíssim.
Sí, sí.
No? I és veritat que aquí, doncs, ja s'ha perdut una mica aquesta idea d'on ve, però sí que es manté de manera tradicional a nivell gastronòmic. A casa nostra també tenim aquesta tradició, no?, de portar els ous a les clarisses, que s'ha fet sempre al monestir de Pedralbes, doncs encara que ja no hi són, aquesta comunitat visquent allà des de fa poquet, encara reben els nuvis, no?, quan hi ha un diumenge de missa.
Sí.
Encara els poden portar els nuvis, no?
Sí, la tradició dels nuvis i també la Corporació Municipal de Barcelona, que anava per Santa Eulàlia, no?, per demanar que fes bon temps. Per cert, precisament s'acaben d'inaugurar els actes ara fa pocs dies pels 700 anys, si no recordo malament, no?, del monestir de Pedralbes, i allà el cardenal Omella deia que esperava que aviat pogués tornar a haver-hi vida de comunitat clarissa en aquest monestir. Però bé, avui no és el tema, això sí, el nostre desig el compartim també, d'aquest retorn de la vida religiosa. Bé, i finalment, en alguna altra religió, ja ha parlat de la dimensió jueva de l'ou també, però per exemple, en l'hinduisme, en l'islam, en altres religions també és present l'ou?
És present l'ou i, de fet, a la seva dieta, si ens anem a aquestes persones, no?, que mantenen aquesta idea més tradicional del veganisme, de diferents, hi ha diferents famílies branques, diguem-ho així, ara molt ràpid, dins de l'hinduisme, doncs que no mengen carn, però sí que mengen ou.
Molt
I
bé.
És també, aquí no és tant per una idea de símbol espiritual, que també, sinó per un tema de... No? Els Vedas, els llibres hindús, la tradició hinduista, et parla del potent valor nutricional que té l'ou, no?
Sí,
i al final quan deixes de menjar determinats aliments, com és la carn, no?, la proteïna, l'has de tenir de
la necessites d'una altra
no?
manera.
Igualment.
Recordem
no?
que en l'abstinència cristiana, per cert, de la Quaresma, ja passada, no s'inclou l'ou. L'ou el podem menjar, encara que ens abstinguem de carn, teòricament, no?
I per filar prim, encara, tant a l'islam o al judaïsme, no?, aquest ou que a vegades el rovell ve amb una miqueta de sang, doncs automàticament s'elimina, no? Es considera impur aquesta goteta
sang,
que a vegades ve,
goteta,
no?
Sí.
I a vegades, fins i tot nosaltres també hem eliminat, no? Ens hem cregut també això i a vegades obrim un ou i quan el veiem així diem, aquest no, anem per un altre, no?
Exacte, exacte, aquest no té bona pinta, agafem-ne un altre. Sí, sí, molt interessant i ens quedem amb aquesta imatge que vostè ha descrit al principi, la de la tomba buida de Jesucrist i l'ou que obrim i d'on surt també un aliment, no? I quan deixem evolucionar aquest ou, doncs d'aquest ou surt la vida, no? Evidentment.
Tal qual.
També la dona en el si matern porta un ou, les aus que neixen d'ous, el signe de l'inici de la vida i, evidentment, la Pasqua. Ja era així la Pasqua jueva, un alliberament, i la Pasqua cristiana, doncs, que és aquesta resurrecció de Crist que ens dona nova vida.
I que casa totalment amb l'estació que hi som, no?, que és el renaixement de la natura, no?
Clar, la primavera, efectivament, tot coincideix, sí. Moltes gràcies, Aroa Ortega, per haver-nos dedicat aquests minuts. Em sap greu que no tinguem temps per més, però
encantada.
És un tema que sempre tornem a tocar i que es fa present en el fenomen religiós. Una abraçada i fins una altra.
Abraçada, adéu, bon dia.
Bon dia. O bona tarda. Seguim amb Felip Juli Rodríguez Pinyel. Bé, no sé si això de l'ou de la vida li
sí,
havia fet pensar alguna vegada.
Sí, sí, jo estava pensant en l'ou com batlla.
Per exemple, per
que
Corpus.
Que per nosaltres ens recorda l'Eucaristia, com darrere d'aquesta visió exterior, a l'interior hi ha vida, que és per nosaltres el pa de l'Eucaristia, Jesucrist, veritable aliment de vida eterna. I també us referia, o estava pensant, en cada home i en cada dona, no? Nosaltres mirem sovint la part externa de les persones, però a l'interior de cada persona hi ha aquesta gent de Déu, aquest ADN de Déu, no? La importància de veure que darrere de cada persona hi ha una realitat immensa de l'amor de Déu, no? Mm-hmm. Llavors, penso que és molt important, per això el tema de la fe, en el sentit de saber veure més enllà de la fragilitat humana, eh? Allò portem un gran tresor en unes gerres de terrissa, trencadisses, però que quan dins hi ha aquesta presència de la Trinitat, i això és la nostra esperança.
I tant, la nostra esperança que es fa realitat a la Pasqua. Bé, parlem del catecumenat, ens hi hem referit altres vegades en aquest programa, és tot aquest camí que l'Església ofereix, a més de manera institucional, amb un servei a cada diòcesi des de l'any 2000 a Catalunya, no? Ofereix a aquelles persones adultes que no han estat batejades de petites i que lliurement decideixen evidentment, per un motiu de fons, moltes vegades també es desvetllen quan es casen, no?, amb una persona cristiana, homes o dones, o quan veuen la necessitat de rebre el baptisme, però no pas de manera utilitarista, perquè això no seria coherent, no?, sinó perquè hi ha una crida, no?, un Déu que toca el cor.
Sí, en aquesta, podríem dir, en aquesta experiència d'acompanyament d'aquests 25 anys en el que t'he comentat, el que es constata és que quan demanen el baptisme hi ha tot un treball interior de l'Esperit Sant que pot durar anys i és un precatecumenat, podríem dir-ne, en el silenci de Déu i de la persona fins que lliurement la persona diu doncs sí, vull batallar-me, vull ser cristiana o cristià. És a dir, i jo penso que és el més interessant, tot el treball anterior a lo que, com dèiem abans, a lo visible, sí. Nostre. Després, evidentment, quan truquen a les portes de la parròquia, doncs l'Església com a mare els acompanya en tot el seu itinerari que té des de fa 2.000 anys, i que és ajudar a fer néixer un nou fill o filla de Déu.
Sí. Exacte. Aquesta persona, doncs, sempre amb boca a orella, parla amb uns, parla amb altres, però el camí més normal és dirigir-se a una parròquia propera, sí, o que es conegui, i a partir d'allà els posaran en contacte amb el servei diocesà del catecumenat.
Sí, el catecumenat, com m'agrada dir sempre, és el camí ordinari que té l'Església per acompanyar a fer néixer nous cristians. Darrerament el que ens trobem també és que es fa servir molt perquè a vegades no saps com trucar a les portes de parròquia, a vegades ignores tot això, entren molt en internet i busquen, doncs, en aquest cas, a l'Església de Barcelona, com puc batejar-me, no? I a partir d'aquí, doncs, enllacen amb el servei, directament amb el servei diocesà pel catecumenat, que els acull i els reorienta, podríem dir-ne, cap a la parròquia, perquè el que ha recomanat, diguem-ne, l'element essencial és la comunitat, perquè ajudi a engendrar aquest nou fill o filla de Déu.
Hi ha tot un procés que acostuma a començar, l'Església és molt pedagògica en això, no?, començant amb el temps d'Advent, i normalment són com dos cicles litúrgics, sí, tot el procés, sí. I llavors, per Quaresma, es fa aquesta acollida, no?, l'elecció i inscripció del nom, i ja per Pasqua, el baptisme, sí, la confirmació i l'Eucaristia.
Sí. El procés comença quan truca la persona a la porta de l'Església i se l'acull. Aquí comença. És a dir, la primera acollida és bàsica.
I això pot ser a l'abril, al novembre o al maig.
Pot ser a
qualsevol moment.
Sigui, de dia, de nit, com sigui. Això jo penso que és un tema també a reflexionar. És a dir, com acollim a les persones que truquen a la nostra església, perquè és un moment clau. Després, evidentment, doncs ja s'inicia els diàlegs, el que és el precatecumenat, i a l'Advent doncs ja ingressen en el catecumenat, que doncs ja comencen a formar part de l'església amb drets i deures, amb l'acollida, podríem dir-ne, oficial del catecumenat a la catedral de en aquest cas de la catedral de Barcelona. Després continuen tot el camí amb les seves catequesis i ja finalitzant el procés, després l'estàndard són 2 anys litúrgics, a vegades hi ha, bueno, persones que potser menys perquè, bueno, per la seva trajectòria.
Exacte, poden estar més preparades, potser.
I d'altres a vegades et demanen d'allargar-ho, perquè aquí el punt clau és aconseguir, que això és un do de Déu, aconseguir la trobada personal amb Jesucrist, però aquest Jesucrist eclesial també, no? És a dir, fora de la comunitat cristiana no convé acompanyar, sinó a l'interior d'una comunitat, exacte, en aquest cas la parroquial, però bé, hi ha sempre altres espais.
Comunitari és tot el que
bàsic,
també s'ofereix. És
bàsic,
la dimensió comunitària, tot i que hi ha habitualment una persona, un catequista, un acompanyant, sí, que és el que ajuda aquest adult.
Sí, però aquest acompanyant ha d'estar, diguem-ne,
en una comunitat.
A més d'estar en una comunitat, és que tingui la missió d'acompanyar, o sigui, perquè si no queda molt deslligat de tot el que significa el procés comunitari.
En la Vetlla Pasqual, el cap de setmana passat, van ser uns 150 els que van rebre la iniciació cristiana, baptisme, confirmació i eucaristia, a l'Arxidiòcesi de Barcelona. normalment a la catedral i normalment a la Vetlla Pasqual, i en el conjunt de Catalunya estem a prop del mig miler, entre 400 i 500, xifres que van, a més, creixent els últims anys. Tenim també unes dades de França, 20.000 adults s'han batejat aquesta Vetlla Pasqual.
Sí, ja fa temps que França...
França ens dona... ens va per davant amb això.
Bueno,
bueno, és la realitat.
A veure, França ens va per davant perquè tenim... està aquí al costat, però hi ha, per exemple, Àustria i altres països, i a l'Àsia, vull dir que guanyen molt més que a França, sí, perquè sí. Sempre nosaltres és normal que mirem els veïns. Però el que volia dir és, o sigui, els baptismes es celebren a les parròquies. Excepcionalment, alguns, per exemple, aquí a Barcelona, a la catedral van ser batejats 12, perquè sí, els processos perfecte. Es fan a la...
Al baptisme, a les parròquies, sí. I alguns a la catedral.
A la catedral celebra l'ingrés al catecumenat, el rito de l'elecció i l'unció de catecúmens el dissabte sant al matí, i tot l'altre, el lliurament de la paraula de Déu, el lliurament del Pare Nostre, els escrutinis, els exorcismes, i baptisme, confirmació i eucaristia a les parròquies, perquè és bueno, la parròquia, diguem-ne, és concreta el que és veritablement, diguem-ne, l'església de cada dia.
Molt bé.
Llavors, la catedral sí que sempre hi ha persones que, o perquè han fet el procés a la catedral, sempre hi ha un grupet, o perquè han fet el procés a vegades en universitats o moviments, llavors venen a la catedral.
Doncs molt bé. Xifres interessants, tot va a més. De fet, el catecumenat, tot i que s'hagi instituït a Catalunya ara fa gairebé 26 anys, sí. Existeix des dels primers cristians, clar, no? Batejats d'adults. El que passa és que la tradició marca que el baptisme d'infants ha estat molt majoritari, almenys a Occident. Continua sent-ho, de fet.
És que és el, diguem, per a les famílies cristianes el més normal és donar-li el millor, igual que dona la cultura, el vestit o la casa, també transmetre la fe des de petitons. I això sí que continua present. Després, una altra qüestió, simplement a tenir present, que el que és el ritual d'iniciació cristiana és per als que ja tenen a partir de 7 anys, és a dir, els infants, que són el 14 o 15% a tota Espanya que demanen la primera comunió, estan sense batejar. Llavors se'ls fa el procés catecumenal, que és el que diem la catequesi, en els seus grups de catequesi d'infants, de primera comunió.
Però encara d'infants, no? Diguéssim.
Sí, però tot el ritual s'aplica a ells, excepte el rito de l'elecció, però tot l'ingrés al catecumenat, els lliuraments, etc., s'aplica, o sigui, és el catecumenat a partir dels 7 anys. No obstant, sí que diferenciem, doncs, entre els que ja comencen els 16 anys perquè, o els 14, que quan acaben tenen 16 o 18 anys i diem adults, en endavant, no?
Molt bé, ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer parlar del catecumenat amb la perspectiva d'aquesta Pasqua esperançada. Aclarim que l'Església amb el catecumenat no està dient que els pares deixin de batejar els seus fills
clar,
de petits.
Clar,
si, si estan convençuts, ho han de fer i es recomana que ho facin.
Sí, sí, perquè és el millor que poden transmetre el do de la fe. No?
Des de petits. I si no, doncs aquests adults lliurement també ho poden decidir. Sí. Gràcies, mossèn Felip Juli Rodríguez Pinyel, per haver-nos acompanyat. Hem tingut avui amb nosaltres el director del secretariat per al catecumenat a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Bona Pasqua i fins aviat.
Molt bona Pasqua, i recordar que el procés catecumenal acaba el dia de Pentecostes.
Això mateix. I continua, que és un
punt
de partida.
Després ja ve d'aprofundir i celebrar la fe
la vivència de cadascú,
manera regular. Sí,
això
sí.
Mateix. Adéu-siau, que vagi bé.
Adéu, adéu. Exultin de joia tots els àngels,
exultin els ministres de Déu. Amb aquest pregó pasqual clàssic del grup Cairoi posarem ja el punt final al nostre programa, com sempre, resumint algunes notícies d'aquests dies. La terra s'ompli d'alegria. Els Premis Crítica Serra d'Or se celebraven aquest dimecres en la 60a edició amb una novetat destacada. Per primera vegada, a Montserrat Bressol, de la revista que impulsa aquests guardons. Durant la cerimònia, l'abat Manel Gasc reivindicava el compromís amb la llengua catalana i destacava la necessitat de mantenir-la viva com a eina de creació i expressió en un context social complex. Entre els guardonats, aquest 2026, destaquen Núria Perpinyà en novel·la, Sebastià Alzamora en poesia i Raül Garrigues Ait en assaig. I és notícia que aquest dimecres culminava la construcció de l'orgue Montserrat Torrent a l'oratori de Sant Felip Neri de Barcelona amb l'arribada dels 10 tubs que faltaven. S'acaba un projecte iniciat ara fa gairebé 60 anys. Aquesta finalització és històrica perquè coincideix amb la proximitat del centenari de Montserrat Torrent, que viu i encara toca l'orgue. Tornem divendres vinent, bona Pasqua. A 2:15 serem aquí a Cope Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Que vagi bé! Per la...